El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'Albert de Santolegui acull des de principis de desembre el dispositiu d'atenció a les persones sense sostre, una eina que l'Ajuntament ha posat en marxa conjuntament amb la taula de sensellarisme, un servei que ha d'ajudar les persones que viuen al carrer en un context de baixes temperatures i en plena pandèmia del coronavirus. Analitzem el dispositiu en conversa amb el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
El dispositiu es posava en marxa el 3 de desembre, per tant, aquesta setmana ha fet 3 mesos des de l'inici de funcionament del dispositiu. Quin balanç en fan?
Doncs un balanç molt positiu, tenint en compte que és una operació fred en un context molt, molt diferent, no? Perquè, com bé deies, no és només el tema de les temperatures, sinó també aquest context que tenim de pandèmia i de Covid-19. Això és el que ens va fer activar un recurs d'aquesta tipologia i, a més, el que fa que sigui molt més complex del que habitualment veníem desenvolupant altres anys, perquè òbviament doncs, hem de tenir en compte totes les mesures de prevenció, totes les mesures sanitàries i estar preparats per si hi hagués doncs, algun possible positiu, no? I això fa que s'elevi la complexitat d'aquest recurs i tot i així doncs, una valoració molt, molt positiva i òbviament doncs, la professionalitat de la gent de la Creu Roja, que no? Són els que gestionen aquest projecte, fa que estiguem tranquils i que puguem dir que ha sigut un recurs molt, molt positiu.
Quin ha estat el percentatge d'ús de l'equipament? Era una de les qüestions que quan fèiem la primera entrevista, no, en la posada en marxa del dispositiu, era un dels dubtes que hi havia, no? Quanta gent realment demanaria fer ús del dispositiu. Quin ha estat la mitjana i el percentatge d'ús?
Doncs a data d'avui hi ha passat un total d'una vuitantena de persones diferents per aquest espai, però la mitjana d'ocupació és al voltant de les 20 persones. La mitjana d'ocupació d'aquests tres mesos, òbviament doncs, hi ha hagut el desembre una mitjana més baixa perquè no estava tot el més complet, però compta amb això, una mitjana d'unes 20 persones i un total d'unes 80 persones que han passat per aquest espai des de que es va obrir. Aquí, clar, tenim unes persones que pràcticament s'han vinculat des del primer dia i que encara hi continuen anant, i després persones que potser han anat una, dues, tres nits només i no hi han tornat. No? I per tant, d'aquí aquesta diferència entre la mitjana i el total de persones que hi han passat en tots aquests dies.
Quin és el total de places que ofereix aquest alberg?
S'ofereixen 30 places, igual que l'altre que vam obrir, i la veritat és que és una xifra que ens funciona perquè no hem tingut en cap moment allò un overbooking, no? o llista d'espera, perquè precisament hi ha aquesta fluctuació, és a dir, hi ha potser al voltant d'una quinzena, entre una quinzena i una vintena de persones que són les que estan més vinculades, i després la resta que són les que van, doncs, potser només hi van una nit i no tornen, no? Llavors, és el que permet que hi hagi aquesta circulació, aquest intercanvi de persones.
Quin ha estat el dia de màxim pic de persones? No sé si ara li pregunto una dada que no té al davant, eh?
Ara m'agafes el dia concret, no te'l sabria dir.
Però la xifra màxima de persones que hi han estat, el dia que hi ha hagut més gent...
Al voltant de 28 persones, sí. 28
no, perquè allò que em deia que no havien arribat al màxim, però era per saber fins on s'havien quedat, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, pràcticament al màxim. Aquí també, clar, hem tingut, és una operació fred curiosa perquè, de fet, ara fa dies que no l'hem d'activar, no? Perquè no han baixat les temperatures, però, si recordeu, durant aquells primers dies de gener vam tenir l'operació fred activada molts dies, no? I, per tant, era també allò, jo crec que és una de les vegades que més dies seguits hem tingut l'operació fred activada. Això mai ho podem saber, tampoc. Si tindrem un dispositiu obert o preparat des de l'1 de desembre fins al 31 de març i l'haurem d'activar cada setmana, pel que fa especialment a la sortida de les UES de la Creu Roja, a banda dels dies que ja surten regularment, o potser doncs, només durant una setmana i després no l'haurem de tornar a activar. No? Però precisament per això és un d'aquells dispositius que l'hem de tenir a punt per si necessitem activar-lo. I ara a veure com acaben aquests últims dies o el mes que ens queda, no? d'operació fred, però en tot cas, com sempre, són d'aquests dispositius, el que deia, que s'ha de tenir a punt pel que pugui passar, que no podem no tenir-lo.
aquesta vuitantena de persones que han passat per aquest espai, quin tipus d'atenció per part dels serveis socials de l'Ajuntament ha rebut? És a dir, aprofitant que van a aquest espai, quin tipus de feina es fa amb aquestes persones en l'àmbit de l'acció social?
Penseu que aquest espai obre a les 5 de la tarda, és de 5 de la tarda a 9 del matí, i durant el dia sí que hi ha unes quantes persones que el que fan és anar, per exemple, a l'espai diurn de Creu Roja. I quan s'ha obert, quan s'ha activat l'operació fred a causa de les baixes temperatures, durant el dia també s'activava una de les novetats d'aquest any, que era l'espai diurn d'acollida de Càritas, que és un espai que realment ha funcionat molt i molt bé. No? Llavors el que es fa és intentar generar un vincle, encara que no? O sigui, a partir de les 5 de la tarda, i amb totes les persones que hi han anat més assíduament, doncs, generar aquest vincle de confiança i generar doncs, espais de confort i poder treballar determinats aspectes com, per exemple, costums, hàbits, no? Rutines, etc. Llavors, això el que ens permet treballar amb les entitats de la taula sense diarisme, aquest espai no, a nivell més tècnic, és compartir els casos, no? I és ser capaços d'identificar aquells casos que potser no tenim coneguts des de serveis socials, que ens els puguin derivar des de les entitats i que puguem oferir-los en alguns casos els recursos que necessitin, no? I això és una cosa molt important que estem treballant per poder oferir una sortida a les persones que s'hagin vinculat més un cop tanqui aquest espai, de la mateixa manera que vam fer amb l'altre espai. Per tant, és aquesta sinergia entre les entitats, que moltes vegades elles tenen més entrada amb aquestes persones perquè no són l'administració i és més fàcil que aquestes persones hi confiïn, no? Que si anem com a administració potser no confiaran en nosaltres i, per tant, aquestes entitats fan una feina molt important de vincular-se a aquestes persones i generar confiança i després intentar que entrin, puguin entrar al circuit de serveis socials i obtenir recursos que puguin necessitar.
Ara em responia una de les preguntes que li volia fer a posteriori, és a dir, sí o sí tancarà aquest alberg de Sant Oleguer amb aquest dispositiu d'atenció al sense sostre el 31 de març?
Sí, no sé que hi hagués una evolució molt negativa de la pandèmia, cosa que no sembla que hagi de passar. El 31 de març tancarà aquest espai i per això, com deia, ja portem treballant durant un temps la sortida d'aquestes persones, com hem fet l'altra vegada, i que ha funcionat. És a dir, aquí hi ha hagut una sèrie de persones que s'han pogut vincular, no? I per tant, en aquestes persones que s'han vinculat, tenim el deure d'oferir-los aquesta alternativa i, per tant, de no tornar-les al carrer. Hi ha altres persones que, pels motius que siguin, no s'han vinculat. Això no vol dir que no deixem, que no treballem mai més amb elles, sinó que segurament l'abordatge serà diferent, no? I, per tant, són persones que potser només han vingut una nit, que pel motiu que sigui no han volgut tornar en aquest espai i que aleshores el seguiment ha d'estar doncs, amb les sortides que es fan setmanalment tant de la Creu Roja com d'Actua Vallès per fer atenció a les persones sense sostre.
De quina manera es pot treballar amb aquestes persones que s'han vinculat? Faig servir la mateixa expressió que fa servir vostè. Quins dispositius té l'Ajuntament per donar-los sortida i donar-los, en el fons, el que necessiten, que és un sostre de qualitat?
Doncs aquí estem treballant en el mateix escenari que vam fer servir l'altra vegada, que és, per tant, els proporcionarem una alternativa o una sortida habitacional, siguin doncs, habitacions de lloguer o siguin pensions com a última opció, però principalment doncs, que puguin entrar en habitacions de lloguer o en pisos de lloguer, no? I ajudar-los si fa falta en aquestes despeses. I això es vincula amb els altres recursos que existeixen, per tant, per exemple, el centre de dia Creu Roja o les activitats que fa Càritas o l'atenció que fan les altres entitats de la taula sense llarisme. Jo en aquest sentit Creu Roja podia explicar perfectament l'èxit del seu projecte Entre Vies, jo crec que és millor que ningú perquè ho puguin explicar, però és un exemple, no? Doncs, se'ls proporciona un sostre a aquestes persones i durant el dia tenen un espai on estar acollits i on desenvolupar activitats, on formar-se, on buscar feina, etc.
Veient com ha funcionat aquest alberg de Sant Oleguer en aquesta ocasió, la intenció és mantenir aquest alberg instal·lat a la ciutat a la pròxima operació fred?
Doncs segurament no. La veritat és que encara és molt d'hora per dir-ho, perquè a més hi ha altres projectes per aquell espai i haurem de veure en la propera operació fred com estarem a nivell sanitari i quines mesures són les que hem de prendre. El fet d'haver de fer servir un espai com aquest tan gran també era degut a les mesures de distanciament i de protecció i per tant hi ha pràcticament ara que s'acabarà aquesta operació FED, ja començarem a treballar en la futura operació FED. I aquí faig un parèntesi també, no? De dir que aquests recursos són recursos que són cars, i pel qual tenim poc finançament d'altres administracions, no? Jo aquí també faig allò, una crida, o de dir, un problema com és el sensellarisme no el podem abordar els ajuntaments per separat. A banda que necessitem anar coordinats, també necessitem el suport d'altres administracions per poder fer front a totes les despeses que genera, que òbviament són moltes, perquè són recursos que per la qualitat de servei que ofereixen no poden ser barats.
De fet, tenint en compte com ha funcionat l'espai i les possibilitats que els ha donat, en cap moment s'han plantejat de dir fem-ne un de més petit però deixem alguna mena d'alberg permanent instal·lat a la ciutat per aquesta fase de detecció, aquesta fase de vinculació de les persones, tant en aquell d'alberg de la primera onada com en el que es posava en marxa l'operació FRED, aconseguir doncs, posar el peu al coll aquest problema tan important del sensellarisme en una ciutat com Sabadell?
Bueno, això ja ho hem parlat moltes vegades i ja sabeu que el nostre posicionament o el nostre model no és el d'un alberg permanent. Si hi ha una cosa que ens ha permès tant aquest espai com l'anterior és veure com funcionen. No? Aquest potser era de menys exigència que l'anterior, perquè l'anterior era de confinament i per tant no es podia sortir, no? I s'havia d'estar tot el dia, es va poder generar un tipus de treball. Aquest hi havia menys exigència, no? Perquè durant el dia les persones havien de marxar. I, òbviament, hi havia normes sobre consum, sobre comportaments, etc. I, en alguns casos, s'han doncs, hagut de fer algunes expulsions de persones que no han complert amb la normativa. Però fixa't en el volum també de persones que han passat. És a dir, hi ha persones que potser només han passat una nit. Una vuitantena de persones, al final només una quinzena s'han vinculat i s'han vinculat a aquest tipus d'espais. No? Per tant, nosaltres seguim apostant pel model d'espais més petits i de recursos molt més acotats als diferents perfils de persones que hi ha a la ciutat. Perquè, per exemple, tenim, poso un exemple, d'algunes de les persones que hi poden haver dormit, que són joves migrats sols, ex-mena, no els podem posar en el mateix espai que persones sense sostre de mitjana edat, perquè els recursos que s'han d'oferir són diferents, perquè no porten tant de temps al carrer i, per tant, la intervenció ha de ser diferent. Per tant, nosaltres seguim apostant en aquest model de recursos més petits. El que esperem és que al llarg d'aquest any podrem activar-ne algun més per poder donar sortida a aquests compromisos que hem adquirit. No? I de dir, no només diem no apostem pel model d'alberg, sinó que apostem pel model de pisos més petits i donem resposta. No? Perquè al final és més lent i més car un alberg d'aquest tipus que no pas el model assimilable al Housing First, no? Que és el que treballem nosaltres.
Però es pot treballar realment al Housing First? Perquè sempre hi ha la problemàtica de trobar pisos, la dificultat de trobar espais que s'adecuin, i al final és un dispositiu que té un objectiu molt clar, però que sovint no es pot materialitzar per les dificultats que hi ha doncs, d'aplicar-lo. En aquests moments o en el pròxim any es podrà canviar aquesta situació?
Sí, de fet ja estem treballant, en aquest cas actual és l'entitat que treballa aquest projecte a la ciutat, estem treballant perquè al llarg d'aquest any com a mínim hi hagi un pis més en el projecte de Housing First que té l'entitat, estem mirant si al marge d'aquest del Housing First més específic obrim algun altre tipus de recurs com algun pis compartit per persones sense llar i per tant és lent, no anem tan ràpid com ens agradaria, però entenem que és la resposta adequada i gairebé que a les proves me remito, no? de l'experiència de la sortida de l'altre espai d'acollida i sobretot també perquè s'està demostrant o no és només la veu del govern de l'Ajuntament que defensa aquest model. Jo recordo una xerrada d'un representant de la Fundació Arrels, crec que va ser en aquella xerrada organitzada per la síndica, que ell va dir específicament si un regidor, si el regidor sabés o ja em digués si haig d'obrir un alberg, li diria que no, perquè és lent i car, que faci pisos petits, no? I vaig dir, doncs mira, algú que ens dona la raó i a més algun dels que més en saben d'aquest tema, no? Però com deia, tampoc no faré una visió triomfalista de que amb aquest model s'arregla tot, és obvi que no arribarem a totes les persones i que per tant haurem de seguir treballant altres tipus de recursos, i especialment en els moments més durs, no? Com l'operació FRED, ser capaços d'oferir un espai d'acollida digne i de qualitat com el que hem pogut oferir aquesta vegada per les condicions tan i tan extremes.
Deixi'm que ja que estem parlant d'habitatge li pregunti per l'anunci que feien doncs, fa uns dies des de l'Ajuntament, aquests 528 habitatges públics abans que acabi l'actual mandat. Quin és el calendari, però, d'aquests pisos?
Doncs són 8 promocions, n'hi ha dues que començaran les obres ara mateix, una que de fet ja està pràcticament a punt de començar, que és Carretera de Barcelona, l'altra que és Francesc Layret, que començarà a finals d'aquest mateix mes de març. I després n'hi ha unes altres que començaran al llarg del 2022 i dos o tres més que començaran al 2023, a principis del 2023. I per tant ara estem amb la maquinària al 100%, per fer possible tot això, no? Ara comencen les obres dels primers, estem acabant els projectes de les promocions que hauran de començar al llarg de l'any que ve i a principis del 2023. Hem volgut ser prudents i dir només els que s'iniciaran dins del mandat. Això no vol dir que siguin els únics pisos que s'hagin de construir ni que siguin els únics que s'estiguin planificant, no? Perquè hi ha altres promocions que començaran doncs, a partir del 2023. Entenem que és un altre mandat i que, per tant, tampoc no podem dir aquí comprometre'ns a altres mandats, sinó dir aquest mandat, 528 habitatges. Al marge dels que puguem incorporar a través del tanteig i retracte, que n'hem comprat al voltant d'una 80ena ja.
Com seran aquests pisos? Perquè és un altre dels debats, no? Està clar que seran pisos de lloguers, el que ens han dit, i era un dels canvis que demanava el sector, per dir-ho d'alguna manera. Però com seran aquests pisos a nivell de magnitud? Quantes habitacions? Com ho articularan per aquestes noves necessitats també que té el propi mercat immobiliari, no?
Doncs són pisos de lloguer d'HPO, per tant, habitatge de protecció oficial, amb la voluntat de que sempre segueixin sent de lloguer i d'HPO. I, per tant, que el parc públic, tot el que el fem créixer, d'aquí uns anys no disminueixi perquè hi hagi una venda. No? Entenem que aquesta és la nostra responsabilitat com a administració i és el nostre model, el lloguer públic. Les tipologies, intentem combinar-ne. No? Els habitatges de gent gran, per exemple, acostumen a ser petits, la majoria d'una habitació, perquè moltes vegades són persones soles, o en tot cas una parella o un matrimoni, i els altres combinem diferents tipologies, des d'una, dues, tres habitacions, no? Per intentar encaixar els diferents models de família que puguin optar en aquesta tipologia d'habitacions, siguin persones joves soles o parelles joves o famílies amb més fills, no? Els preus estan al voltant el pis tipus de 70 metres quadrats de 450 euros al mes amb aparcament, no? Això és el preu topat de lloguer protegit que tenim. I una cosa que estem treballant molt, i que això òbviament en Vimusa, amb l'experiència que tenim, la trajectòria que jo crec que ens fa referents a nivell de Catalunya i d'Espanya, són dues coses. Una, tot el tema energètic, que aquí estem en nivells molt alts de compliment de la normativa, i no només això, sinó que a vegades som capaços de millorar a les exigències de la normativa pel que fa a l'eficiència energètica. I l'altra és que no només adaptar els projectes que ja estaven redactats, sinó que tot allò que fem nou tingui en compte determinats aspectes que han sortit durant la crisi de la Covid-19, que és, per exemple, que tots els habitatges tinguin exterior, tinguin, encara que sigui un petit balcó, una petita terrassa, el més exterior possible, no? I la millor orientació possible. Això és una cosa que ja estava incorporada, però que ara és central a l'hora de dissenyar un habitatge, no? Perquè ja ho hem vist que durant la crisi del confinament no era el mateix tenir un habitatge amb balcó que sense balcó o amb una orientació no? amb més llum. Per tant, per nosaltres això és vital per oferir habitatges de lloguer públic, però al final que tenen una qualitat elevadíssima.
A nivell de tema energètic es refereix a eficiència energètica?
Sí, és a dir, tant a reduir els consums, no? dels habitatges, i això es proporciona millorant els aïllaments i millorant les tecnologies que permeten escalfar i refrigerar els habitatges. Per tant, doncs, en aquest cas estem explorant el que és l'aerotèrmia per escalfar i refrigerar els habitatges, i després també treballar perquè hi hagi una mica d'autoconsum, no? Que això també redueix el consum per part de les famílies, que per tant és instal·lant aquelles plaques solars en els terrats dels blocs perquè hi hagi una part del consum que es pugui fer a través d'aquesta energia renovable i no sigui a través de les energies convencionals.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon cap de setmana.
El Cafè de la Ràdio.